Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 29 d'agost. Comencem avui parlant de la segona edició de la cursa 10 quilòmetres de l'Ametlla de Mar. Des del Club Esportiu La Cala ja es té tot a punt per aquest diumenge realitzar una nova cita esportiva a l'Ametlla de Mar, la cursa de 10 quilòmetres. En aquesta segona edició ha hagut un canvi significatiu. La cursa començarà a les 10 del matí per la part del casc urbà, per tal que aquest romangui tancat el menor temps possible. A partir de les 8 i mitja, però, ja es podrà recollir el dorsal. El recorregut que ha marcat el Club Esportiu té com a objectiu potenciar alguns dels espais més bonics del municipi. La cursa començarà a la confraria de pescadors i anirà cap al passeig marítim per la carretera del port. Del passeig s'enfilarà cap a l'estació pel carrer Ramon i Cajal i després baixarà per l'Andreu Llambric, pels quatre cantons, carrer Sant Joan, carretera del port de nou, Cala Joanet, Lies i carretera de l'Estany. De l'Estany a les fortificacions i d'allí retorn de nou pel port natural, urbanització Roques Daurades, passeig del Club Nàutic i per arribar finalment a la cofreria. Hi haurà dos avituallaments líquids i un líquid i sòlid a l'arribar i després sardinada popular. Des del Club Esportiu Mari Carme Francesc Panea fa una crida a la participació.
Nosaltres el que diem a la gent que s'apunti, que s'animi. Al nostre poble hi ha molta gent, nosaltres al club som una quarantena de persones, però hi ha molta gent que, a més de nosaltres, corre i sembla que els doni una mica de vergonya. Nosaltres des d'aquí els animem, que és per a que es provin, a provar que provin al seu poble de fer una cursa, que és un ambient molt bonic, i reanimem aquí tothom que s'apunti.
La Mari Carme Francesc també ha remarcat la necessitat de col·laboradors que es poden posar en contacte amb el club a través de la web a www.clubesportiulacala.com o pel Facebook. Encara hi ha temps per inscriure's a través de la web. Després s'ha de fer una transferència bancària de 13 euros al número de compte que apareix online. A més, a la web es pot trobar fotografies del recorregut i les coordenades GPS. D'altra banda, es repartiran 18 premis entre els guanyadors i també repartiran samarretes commemoratives de la cursa. I continuem a l'Ametlla de Mar. Diverses detencions a l'Ametlla la setmana passada. La policia local ha realitzat diverses detencions els darrers dies al municipi. La setmana passada van rebre un avís d'un atracament en la carretera TV3025 a l'alçada de la bàscula de pesatge de l'entrada del poble. Els fets van ocórrer de matinada quan els lladres que conduïen un Citroën Picasso es van fer passar per policies i van atracar dos nois demanant-los tot el que portaven a sobre. Després que les víctimes fossin ateses per la policia local, els agents van iniciar la recerca dels delinqüents que va acabar amb la detenció de Mar Padros i Nelson Ocampo. D'altra banda, la policia local va detenir divendres passat el ciutadà francès E.P. per danys al mobiliari públic, concretament a faroles del carrer Hivernacle. El detingut va passar a disposició judicial. També comentem un altre cas. Els Mossos d'Esquadra detenen tres persones per haver comès dos robatoris a domicili de l'Ametlla de Mar. Gràcies a la col·laboració de la policia local de l'Ametlla, es van poder detenir les tres persones just quan intentaven cometre un robatori. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria del Baix Ebre van detenir el passat 25 d'agost tres dones com a presumptes autores de dos delictes de robatori amb força comesos a l'Ametlla de Mar. Les detingudes són Lídia D, de 19 anys, Marina K, de 20 i Dijana J, de 25. Els dies 4 i 19 d'agost es van denunciar a l'Ametlla de Mar dos robatoris amb força a l'interior de dues vivendes. En els dos casos, les víctimes dels robatoris no es trobaven a l'interior del domicili, malgrat quan retornaven cap a l'immoble, van creuar-se amb un grup de tres noies, les quals presumptament serien les autores dels fets. El modus operandi que empraven les delinqüents era sempre el mateix: seleccionar un bloc de pisos de fàcil accés, forçar el bombí de la porta principal d'un dels habitatges per després entrar a l'habitació de matrimoni i emportar-se tot allò que estigués al seu abast, principalment joies i diners. Val a dir que tenien els robatoris molt ben calculats, ja que una de les noies no entrava al domicili, sinó que es quedava a l'exterior per tal d'avisar a les altres membres del grup si veia que algú volia entrar a l'edifici. Les detencions es van poder fer gràcies a l'estreta col·laboració que existeix amb la policia local del municipi, ja que va ser un veí qui va avisar-los afirmant que havia vist un grup de tres noies amb una actitud sospitosa, les quals intentaven accedir a les propietats privades. Un cop la policia local va poder aturar les persones, un agent va relacionar-les amb un dels dos robatoris que havia hagut dies abans. Amb aquesta informació, els investigadors van poder atribuir el segon robatori a les dones. A banda dels robatoris, els agents també consideren Dijana J la presumpta autora d'un delicte de falsificació de document públic, ja que va acreditar-se davant la policia amb un permís de conduir de Croàcia, el qual era fals. En l'àmbit provincial i comarcal, els controls de peix fora de Llotja al litoral tarragoní acaben amb quatre denúncies. Inspectors de pesca i afers marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat han realitzat diversos controls de documentació d'empara del peix en alguns ports del litoral tarragoní. Les actuacions s'han dut a terme en el marc de la lluita contra el peix que es comercialitza per conductes antirreglamentaris. Com a resultat de les inspeccions, s'han realitzat quatre denúncies. La primera ha estat contra una embarcació del port de Tarragona per vendre al detall part de les seves captures, que eren, consegüentment, expedides sense la documentació reglada, com són les etiquetes i les factures i els albarans. La segona denúncia ha estat contra un peixeter per haver adquirit peix directament de l'embarcació sense les documentacions registrals de la transacció efectuada. Segons en forma el DAR, els productes de la pesca procedeixen d'un bé de domini públic com és el mar i per això la seva primera venda està concentrada a les llotges dels ports pesquers del litoral català. La venda a la llotja es fa amb la finalitat de revertir el benefici de la seva comercialització a través d'una fiscalitat, ja que les captures són registrades per tenir un coneixement de l'esforç pesquer i també per ser objecte dels controls sanitaris corresponents. Per aquest motiu, les etiquetes i factures són les documentacions acreditatives d'aquest fet i, per si és necessari, poder seguir la traçabilitat dels productes en les diferents fases de comercialització. Les dues últimes denúncies s'han fet a dos restaurants de les cases d'Alcanar, pertinença d'una espècie marina prohibida a la mar Mediterrània, com és el dàtil de mar. I anem cap a Tortosa. Iniciativa per Catalunya als Verds vol aturar la retirada de la bonificació en el cànon de l'aigua amb què es compensava els habitants de les Terres de l'Ebre per les inversions i actuacions que l'ACA du a terme a la resta de les conques del país i que a l'Ebre o bé no han estat necessàries o bé van a càrrec de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Els ecosocialistes presentaran mocions als ajuntaments on tenen representació i instaran a la resta de partits a fer-ho a tots els consistoris ebrencs per exigir que es corregeixi la retirada d'aquesta compensació que va aprovar el Parlament. Des d'Iniciativa també demanen el compromís imminent de Convergència a no recolzar cap futur govern de l'Estat que reobri el transvasament de l'Ebre. El diputat d'Iniciativa per Catalunya als Verds i exconseller de Medi Ambient, Salvador Milà, ha defensat aquest passat divendres des de Tortosa que l'actitud de Convergència retirant el coeficient reductor sobre el cànon de l'aigua que s'aplicava a l'Ebre és de deslleialtat cap al territori. Milà ha recordat que durant els 7 anys de govern de tripartit, aquesta va ser una exigència clau que es va mantenir en molts casos a través d'esmenes signades també per Convergència i els partits d'Esquerra. El president d'Iniciativa a les Terres de l'Ebre i portaveu del grup a l'Ajuntament de Tortosa, Jaume Forcadell, ha avançat que la primera moció es presentarà el proper ple ordinari del consistori tortosí el 12 de setembre. I entrem ara en les informacions de l'àmbit cultural. El Delta viu la gènesis d'un hub cultural. El Delta de l'Ebre ja fa molts anys que va atrapar, com diu ella mateixa, Pepa Plana, la pallassa més coneguda de l'Estat, que acaba de fitxar pel Cirque du Soleil. És impossible vindre aquí i no tornar-hi, afirma. Ara bé, quan fa més de 30 anys hi va aterrar per primera vegada perquè tenia un amic que treballava a les Salines, poc s'imaginava que acabaria vivint a Sant Jaume d'Enveja ni que compraria una granja de pollastres al mig dels arrossars per convertir-la en un centre de creació i formació teatral. L'objectiu és convertir aquesta granja, que té 2.400 metres quadrats de superfície, en un centre de creació semblant al que hi ha des dels anys 70 funcionant a Maine, als Estats Units, on es fan cursos especialitzats de mim, pallasso o improvisació teatral. o el de Celrà, Girona, impulsat per la companyia de dansa Malpasso. Estaria obert a companyies de teatre i circ per fer-hi estades o preparar espectacles i s'hi organitzarien cursos i tallers. La idea és dividir la granja en tres espais, un de propi per a la companyia Pepa Plana i un espai d'assaig principal amb una altura de 5,5 metres i un tercer per allotjament dels participants. De moment, ja han equipat una part de la granja com a magatzem de la companyia i ara cal canviar la qualificació urbanística. Per fer-ho, tenen la complicitat de l'Ajuntament de Sant Jaume. La idea és que el projecte vagi avançant i reactivi d'aquí a 2 anys, quan la Pepa Plana torni de la seva gira amb el Cirque du Soleil. El cas de la Pepa Plana no és aïllat. A l'altra banda del riu Ebre, ara més a prop que mai gràcies al nou pont Lo Passador, Roberto Olivan, coreògraf i ballarí tortosí, fa 4 anys que organitza un taller internacional de dansa i circ que enguany, per primera vegada, ha convertit en festival. Però la seva aposta pel Delta va més enllà, ja que també estudia seriosament la idea d'instal·lar-s'hi la seva companyia. El carrilet del Delta de l'Ebre tornarà a circular entre Jesús i Maria i la Cava. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tancat un acord de col·laboració amb l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre per a la recuperació d'un tram del traçat històric del carrilet que unia Tortosa i la Cava. L'acord preveu la rehabilitació de l'antic tram de vies entre les estacions de Jesús i Maria i la Cava a Deltebre. El projecte preveu construir rèpliques de les antigues estacions i la reforma d'una nau central que servirà de cotxera i de taller de reparacions. Durant 5 anys, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya donarà material ferroviari en desús per reconstruir les vies, així com recanvis i altres components per a fer possible la posada en marxa del carrilet com a ferrocarril turístic. La col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat i l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre va començar l'any 2007, quan Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va vendre una locomotora a l'estació. A l'associació, les dues entitats han col·laborat en diverses ocasions amb l'objectiu de protegir el patrimoni històric ferroviari i el nou acord servirà per rehabilitar l'històric carrilet del Delta de l'Ebre. Parlem ara d'arqueologia, un sistema defensiu excepcional. Parlem del jaciment de Sant Jaume. Els pobladors de Sant Jaume, Mas d'en Serrà, van provar 2 sistemes defensius per a protegir-se fa 2.600 anys. En el primer cas es van dotar amb uns murs avançats per defensar la porta d'entrada. Aquest primitiu sistema no va acabar de convèncer els habitants i van decidir optar per tornar a fortificar la porta d'accés de manera que hi hagués una doble entrada en forma d'essa. Així, en cas que un possible invasor superés la porta exterior, es quedaria atrapat entre la porta interior i el mur de protecció. Els defensors podrien atacar-lo des de 3 flancs diferents, mentre que l'única escapatòria per a l'enemic seria intentar retirar-se per on havia entrat. Les dues maneres de salvar el lloc són d'origen oriental i no s'ha trobat una defensa semblant en cap altre indret de la Mediterrània occidental en aquesta època. Malgrat tot, aquest innovador sistema no va ser suficient per evitar un gran incendi provocat amb gran violència i que va destruir totalment el jaciment, segons les evidències que han descobert l'equip d'arqueòlegs que du a terme les excavacions encapçalat per David García i Isabel Moreno. Malgrat aquest intercanvi, la quantitat de ceràmica recuperada, els arqueòlegs no gosen assegurar que Sant Jaume fos una colònia fenícia i s'estimen més pensar en la hipòtesi que fou una gran residència d'un cabdill local que va fortificar-la com a símbol del seu poder. I és que encara queda pendent d'excavar entre un 60 i un 70% del jaciment, que ja s'ha convertit en el més important pel que fa al nombre de peces de ceràmica de l'edat de ferro descobert a la Mediterrània peninsular. En els 15 anys d'investigacions s'hi han trobat 50.000 fragments de ceràmica i el material aconseguit està dipositat al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers d'Alcanar, al Museu Comarcal del Montsià i al Museu Arqueològic de Catalunya. La feina de catalogació va a càrrec del grup de recerques en arqueologia protohistòrica de la Universitat de Barcelona. I lamentem avui la mort del conductor d'una motocicleta en un xoc amb una furgoneta a la Nacional 340 a Amposta. Dissabte negre a les carreteres catalanes amb la mort de 3 persones en 2 accidents entre vehicles i motocicletes. L'última víctima mortal es va produir a la Nacional 340, al punt quilomètric 1078, al seu pas per Amposta, en un accident entre una motocicleta i una furgoneta. Per causes que encara es desconeixen, els dos vehicles van xocar de forma lateral i el conductor de la motocicleta de 27 anys va perdre la vida. L'avís de l'accident es va rebre 2 minuts abans de 6:45 de la tarda i 5 dotacions de Mossos d'Esquadra, una dotació de bombers de la Generalitat de Catalunya i el sistema d'emergències mèdiques van desplaçar-se fins al lloc dels fets. És temps dels esports. La Cala guanya el tancat per 3-1 en un partit que acaba en tangana. El primer equip de la Cala va jugar dissabte el quart partit de pretemporada aconseguint una victòria treballada per 3-1 davant del tancat. Els del Vendrell es van avançar en el marcador, tot i que ben aviat els de l'Ametlla van aconseguir l'empat i posteriorment 2 gols més demostrant la superioritat de l'equip local. Això, però, va fer que, en veure's superats, els visitants utilitzessin la duresa i les males arts per contrarrestar el joc calero. Tot i ser un partit amistós, la violència fou tal que, mancant 3 minuts per a finalitzar, es va muntar una tangana després de la qual l'àrbitre va donar el partit per acabat. Una llàstima que partits així de preparació acabin d'aquesta manera per culpa de les males maneres. Per la seva part, el juvenil va perdre el seu primer partit de pretemporada davant de la rapitenca de categoria preferent. Ho van debutar els caleros Pepe i el Rullo per 2-5. Repassem l'actualitat d'aquest dilluns en forma de titulars. Segona edició de la cursa 10 quilòmetres de l'Ametlla de Mar. La cursa començarà a les 10 del matí del proper diumenge per la part del casc urbà, per tal que aquest romangui tancat el menor temps possible. Diverses detencions a l'Ametlla de Mar la setmana passada. Destaquem també que els Mossos d'Esquadra detenen 3 persones per haver comès 2 robatoris. Els controls de peix fora de llotja al litoral tarragoní acaben amb 4 denúncies. Iniciativa per Catalunya Els Verds presentarà mocions als ajuntaments ebrencs per reclamar que es mantingui la bonificació del cànon de l'aigua. En l'àmbit cultural, el Delta viu la gènesis d'un hub cultural. Pepa Plana s'establirà a Sant Jaume, on projecta reconvertir una antiga granja en un centre de creació. El carrilet del Delta de l'Ebre tornarà a circular entre Jesús i Maria i la Cava a Deltebre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya tanca un acord per recuperar part de l'antic traçat del tren que unia Tortosa i la Cava. Un sistema defensiu excepcional. L'assentament arqueològic de l'edat del ferro disposa d'una fortificació sense precedents a la zona. Estem parlant del jaciment de Sant Jaume Alcanar. I avui lamentem la mort del conductor d'una motocicleta en un xoc amb una furgoneta a la Nacional 340 a Amposta. El sinistre es va produir aquest passat dissabte a la tarda per causes que es desconeixen. I als esports, la Cala guanya el tancat per 3-1 en un partit que acaba en tangana. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dilluns. El control de sons acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.